bon dia, què tal?
Estàs bé?
Sí, o... sí, diguéssim que sí. Si no entrem en detalls, sí.
Sí, no?
Sí. Detalls sempre són complicats.
Sí.
Hola, Arnau.
Bon dia.
Estàs bé?
Sí, diríem que igual que amb el trans, si no entrem en detalls, fantàsticament, sí.
Ui, després t'he de comentar una cosa, però faré microfon tancat.
Bé, fantàstic.
Que és fatal haver-ho explicat perquè la gent dirà, escolta-me, per què ho dius? No ho diguis i explica'm de què anem a parlar.
Bé, la gràcia de les expectatives és que una mica les construeix aquell qui les rep, no? Per tant, en aquest sentit ja està bé.
Tens raó. Anava a parlar del Twitter, anava a parlar, bàsicament.
Home, excel·lent.
Interessant.
Sí, sí, sens
dubte. Sempre és molt interessant.
Sí, sí.
Bé, avui parlem del secret de l'èxit i t'he dit que... normalment no pregunto, i avui no he preguntat, i quan aquest matí he vist, perquè la Marga, a Ortuño, una de les productores del Bona Recup, cada dia a 5:45 del matí posa sobre l'estudi l'escaleta del programa. Normalment està bastant buida. Avui posa els tertulians, posa, per exemple, Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, posa l'ull de poll al Tian Riba, i tal. 11:05, música. Guillem i el Cuixer de Batallà. No, tornaré, però el secret de l'èxit de... I he dit, oi va, apa!
Home, era una peça que tard o d'hora havia d'aparèixer en aquest petit espai, perquè li tinc una sensibilitat especial, però ja no només des d'un punt de vista personal, sinó que és una peça que crec que mereix, òbviament, ser tractada aquí i ser enaltida també en la dimensió que mereix des d'un punt de vista musical. Doncs,
però bé. És que, a més, aquesta setmana ha tret nou
sí,
disc.
Sí, exactament. L'artista en qüestió ha publicat un nou disc que, bé, per qüestions de repercussió mediàtica no ha tingut l'abast que va tenir aquesta peça. Que realment va arribar a límits increïbles i, de fet, visitarà Barcelona el mes vinent, si no tinc mal entès. Però bé, en aquest cas ens referim al seu gran èxit germinal iniciàtic, que és ni més ni menys que aquesta fantàstica Grace Kelly. Aquesta peça de mica publicada ja fa més d'una dècada rep el nom d'aquesta malaurada princesa de Mònaco, però de fet podria haver-se anomenat Freddie Mercury fins i tot, o, tensionant una mica la situació, hauria pogut anomenar-se fins i tot Jordi Basté, en definitiva. Bé, el motor... tindria moltes coses a veure, sí, sí. Aquesta peça podria haver-se anomenat així i qui sap si el seu èxit hagués estat més reeixit del que va aconseguir. El motor creatiu de la cançó va ser la negativa que Mika havia rebut de moltes empreses discogràfiques que no volien publicar la seva música o que li havien suggerit que l'adequés a uns clixés estètics concrets. Davant d'aquesta circumstància, el músic va elaborar una lletra que, si bé té aquest origen en la frustració discogràfica, també podem connectar a un desengany amorós. Així que, al llarg de la cançó, comença a preguntar-se els motius pels quals no agrada i comença a suggerir també tot de coses en les quals podria convertir-se per poder agradar. Entre aquestes coses hi ha, evidentment, Grace Kelly, d'on deriva el nom de la peça, el color violeta, qualsevol cosa que tu vulguis que sigui, o fins i tot un Little Freddy en relació i referència a Freddie Mercury, amb el qual doncs, comparteix diverses peculiaritats vocals, com podrem comprovar. Estrictament parlant, la música d'aquesta peça és infinitament més interessant que la seva lletra, així que anem a fixar-nos en la matèria musical. Escoltem aquest fragment històric. Mireu, per què he fet aquesta mena de referència històrica que no té cap mena de relació amb aquesta cançó que avui ens ocupa? Doncs bé, sí que n'hi té. La peça en qüestió comença amb un arpegi, una successió de notes d'un acord, una rere l'altra, i en aquest cas en grau ascendent, i veurem com la veu interpreta exactament una disposició musical similar. La qüestió és que en l'àmbit instrumental no hi acostuma a haver-hi problema en aquest tipus d'interpretacions, en el sentit que els instruments tenen un registre ampli que pot cobrir notes greus i notes més agudes. Però per la veu, si hi ha molta distància entre aquestes notes greus en el registre greu i el registre agut en el qual culmina aquest arpegi ascendent, doncs els cantants ens veiem obligats a utilitzar un tipus de tècniques que s'anomenen concretament falset. I és que històricament hi ha hagut una fascinació per les veus masculines que tenien l'habilitat de cantar en registres aguts o prototípicament femenins. Durant els segles XVII i XVIII, per la prohibició de les dones, per la prohibició que hi havia, vaja, de les noies, que les dones formessin part dels cors eclesiàstics, es va començar a utilitzar una sàdica pràctica que consistia en castrar joves cantaires masculins perquè mantinguessin la seva veu pura i blanca en l'edat adulta. Això era una pràctica habitual durant aquests segles que, afortunadament, doncs, al llarg dels anys va erradicar-se i, a hores d'ara, que en tinguem constància, ja no es porta a terme. De tota manera, clandestinament va seguir utilitzant-se, ja que el que s'aconseguia és una veu increïble, difícil d'explicar, i hi ha un document sonor de l'únic castrat que va enregistrar-se, un document de 1904, la qualitat del qual és discutible, però en tot cas és d'un valor històric increïble. Escoltem, en aquest cas, l'única gravació que hi ha d'un castrat que es tingui constància és Alessandro Moreschi, l'últim castrat que va formar part de la capella del Papa, interpretant-nos aquesta peça històrica amb una veu, bé, inexplicable. Això és un home adult. Un home adult, doncs, que va patir, entre cometes, aquesta pràctica, doncs, que possibilitava també, doncs, aconseguir un registre i un to i un color vocal únic. Però, afortunadament, la humanitat va evolucionar i es van... Bé, diguéssim que aquesta fascinació per la veu aguda va ser igualment suplida per, doncs, un altre tipus de tècniques. En aquest cas, escoltem un contratenor que no pateix, diguéssim, de cap deficiència física des d'un punt de vista de la seva integritat, i en canvi també pot expressar-se a través d'aquests mateixos registres. Però aquesta tècnica de cant, de dominar el falset, en una tècnica consisteix precisament en fer vibrar només una part de la meitat de la corda, i per tant en el qual, doncs, la tessitura augmenta en rang agut, no és només una pràctica que tingués repercussió en la música barroca o clàssica, sinó que també en la contemporaneitat i en la música pop és molt habitual. Tota aquesta reflexió la faig perquè precisament un dels elements principals i més característics d'aquesta cançó, i el que va causar més impacte des del meu punt de vista, és precisament l'utilització d'aquest arpegi ascendent que mica ens obsequia amb la seva veu privilegiada, que va d'una nota relativament greu a una nota absolutament celestial en un registre ja extrem, i aconseguir que aquesta nota, doncs, també tingui una bellesa inherent a la seva execució. Com comento, ara farem la retransmissió de la peça i fixem-nos especialment en aquest element, en la veu de falset, no només en aquest registre agut, sinó en tota la bellesa que acompanya aquesta veu, els contrastos d'intensitat que té la cançó per generar moments climàtics. Després d'una pausa, doncs, veiem com s'aboca a una intensitat instrumental molt potent, i això, doncs, n'augmenta la vivència i l'experiència de l'oient. Les guitarres d'acompanyament melòdic, també molt similar, o diguéssim que s'inspiren una mica amb aquella pràctica guitarrística que va suggerir Brian May ja fa unes quantes dècades, vaja. I finalment també un tipus de detalls ornamentals, en aquest cas creat i interpretats a partir de la veu mateixa de Mika. Escoltem la retransmissió de Grace Kelly. La peça comença subtilment amb un diàleg que de fet és un diàleg cinematogràfic. Aquí escoltem el baix, molt subtil. Una percussió feta a base de la baqueta colpejant l'anella de la bateria. Veiem algun efecte electrònic molt subtil. Un petit canvi, augmenta el ritme, el bombo entra constantment a negres. Uns acords amples de guitarra acústica. Aquí és on ens explica que podria ser Grace Kelly o Freddie Mercury, de fet. I petit crescendo per preparar el punt culminant. Aquí comença a anomenar totes aquelles coses que podria ser per agradar-te en aquesta tornada de la peça, en la qual, doncs, ja entra tota la banda al complet. Aquí, petit contrast. Tornem al ritme, amb petits detalls, com hem comentat, ornamentals. En aquest cas, la veu està lleugerament filtrada. Té la mateixa harmonia que abans, però en aquest cas la varia una mica perquè no tingui la mateixa intensitat que la tornada. I retornem a la part d'acords amples. Atenció amb els elements ornamentals fets amb veus. I retornarà exactament al mateix lloc que abans. Un petit crescendo i la tornada. Aquí és precisament on es desenvolupa aquest arpegi que abans he comentat, i té molt sentit perquè, en efecte, el que fa és enumerar coses que podria convertir-se i cada cosa és més grollera que l'anterior, i en aquest sentit de hipèrbola doncs, va augmentant també la tessitura de la peça. I aquí entrem en un moment de variació, probablement des d'un punt de vista líric, el moment més intens, fa una reflexió moral, i això també està acompanyat de l'harmonia. Aquí ens diu que digues el que vulguis per satisfer-te, però només vols allò que tothom diu que hauries de voler. I això està acompanyat d'aquesta harmonia més tensionada, que desemboca en el moment més minimalista, aquell mateix arpegi, aquella tornada, però en aquest cas interpretada només per piano i per veu. Ràpidament és interromput per les intervencions instrumentals que desemboquen ja a la part final, a l'última tornada de la peça. I aquí segueix preguntant-se per què no t'agrado, per què no t'agrado? I al final doncs culmina vés-te'n per la porta. Acaba de manera sorprenent, no, de manera no culminant, igualment de sorprenent que és la pròpia peça i que més enllà del seu missatge, després d'una dècada segueix impregnant-nos d'un positivisme multicolor que de tant en tant em sembla que és ben necessari.
Es diu Grace Kelly.
La cançó no culmina, però tu has fet la culminació que no fa, la cançó.
Culmina l'Arnau.
Bé, al final una obra la culmina l'oient o qui l'interpreta una mica.
Sí. I aquesta peça que has posat abans de Handel. Una meravella. Me'n recordo que vaig llegir un llibre que després va fer pel·lícula, que es deia Farinelli.
Sí, Castrato, sí, home, mítica pel·lícula i mític cantant històric.
Sí.
De fet, el món dels castrats és fascinant perquè eren persones admirades tant per homes com per dones per les seves peculiaritats físiques. Clar, no s'agregaven testosterona i això en el seu moment era un avantatge per algunes coses en qüestió de reproducció. És a dir, no hi havia cap perill en cap d'aquests elements i aparent persones doncs, atractives, no?, pel que sembla, i òbviament eren estrelles i, per tant, rebien l'adoració del gran públic.
El Víctor Endrino, des de la redacció dels webs de RAC1, diu que tens una cançó, vaja, Obeses té una cançó,
home,
que és l'ària de l'hermafrodita.
Ah, sí.
Diu que en directe és fantàstica.
Sí, bé, és una peça, en aquest cas, doncs, que utilitza també aquest registre de falset, que, afortunadament, doncs, la tècnica vocal ha anat evolucionant i avui en dia no és necessari patir aquest desprendiment de parts masculines per tal d'aconseguir doncs, expressar-nos en aquest registre, i aquesta peça explora una mica aquesta possibilitat.
Hi ha un oient que a través del Twitter diu que el Raimon Fabià diu que els contratenors no han patit emasculació, si t'agrada el terme tècnic.
Home, deliciós, a partir d'ara ja el manllevo i l'utilitzaré constantment.
Emasculació. D'aquí uns moments, sense emmascular, bon emasculador serà. Home.